En aquests moments podem escoltar el president del Consell Insular, Vicent Marí.
Les pluges que s'han produït, no estàvem acostumats a Eivissa a tenir tanta quantitat de pluja en tan poc temps i això ha fet que es desbordassin tots els serveis. Però avui, en primer lloc, manifestar i posar en valor que no hi ha hagut cap desgràcia personal. Jo crec que això és molt important i també gràcies a l'enfeinada que han fet tots els que han participat en aquesta emergència. Des de primeres hores de la matinada, serveis de carreteres, conjuntament amb forces i cossos de seguretat, ja han embalissat, han tallat carreteres per evitar incidents greus. I això crec que ha estat la tònica tot el dia, que la coordinació ha estat fonamental entre tant els ajuntaments que han posat des de la policia local, Protecció Civil, el Consell Insular, com el cos de bombers, que també des de primeres hores del matí, sense descans, estan treballant d'una manera intensa, i la veritat que això hi ha que agrair-vos. La ciutadania està en bones mans gràcies a l'esforç que duen a terme tots aquests servidors públics, també del govern balear, a través de Cibanat, a través de Servei d'Emergències. Avui de matí hem tingut una reunió en el centre de mando.
Paraules, per tant, en directe del president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, que està recordant que no s'han produït víctimes en aquestes riuades, no? En aquestes precipitacions que ha registrat 300 litres per metre quadrat avui a Eivissa en una jornada històrica molt complicada. La presidenta del govern ha comparegut, ha explicat que ara es farà feina en l'extracció d'aigua i demà serà quan començarà la valoració d'infraestructures i danys materials per valorar i poder activar les ajudes que siguin necessàries. Recordar que en aquest moment tots els avisos de l'AEMET per meteorologia adversa han quedat ja desactivats i el govern mantindrà activada la situació operativa 2 del pla Inumbal fins a la mitjanit de dia 2 per intentar recuperar la normalitat a la ciutat d'Eivissa. Hem de dir, ja per acabar, Inés, com dèiem al bullet de les 8, que 3 persones han resultat ferides lleus després d'haver quedat atrapades per un despreniment de roques que han caigut sobre 2 plantes de l'hotel Vibra Tropical Garden a Eivissa. Ha estat a causa d'aquestes inundacions que explicaven que han col·lapsat el centre de vila durant bona part de la jornada. Un dels afectats ha hagut de ser evacuat i els altres 2 pacients han estat atesos in situ. També part d'aquest hotel hauria estat desallotjat i en aquests moments els bombers d'Eivissa hi estarien treballant. Continua aquesta compareixença al Parc de Bombers d'Eivissa, on s'ha habilitat un centre de comandament i on s'hi desplacen la unitat militar d'emergència. Recopilant tota aquesta informació a partir del butlletí de les 10.
Moltes gràcies, Aina Sureda, i estarem ben pendents d'aquesta situació a Eivissa i Formentera en el butlletí informatiu de les 10 i també demà a l'informatiu matinal d'aquesta casa. Nosaltres ara continuem en xiu-xiu.
El xiu-xiuaig que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Doncs estem a aquesta segona hora de xiu-xiu i si sona aquesta sintonia vol dir que ha entrat per la porta en Joan Rafael Coves amb els seus...
Aquells il·lustres idèntics a nosaltres.
Per ser Joan Rafael, hola.
Hola.
Com estàs?
Molt bé.
Has estrenat programa a Ràdio Pollença.
Un mes.
És una persona famosa.
No.
Radiofònica.
Som una persona que la dona me traurà d'allà nostra. Ja,
ja. Però em conta-mos què és aquest programa.
Aquest programa ve de que jo tenc un xat des de l'any 2011, que a més tenia un nom molt divertit, perquè s'han de posar tonteries en títols de xats, que era en Batxaval Bocat a Partim, perquè hi va haver un partit de Copa de la Real contra el Mallorca, que se va posar per mi 2-0, la Real, a 0-2. Mm. I va ser... La frase va saber, me'l menjam un bocat a no dos xans i partim, saps? Mm. Bueno, a Mallorca, el maco, ens ho va plallat. I va guanyar 2-6, el Mallorca.
Oh,
va ser una remuntada a 6-2, més ben.
Clar, va ser històric aquell
va
dia,
va ser històric,
no?
Aquest dia.
El bocata no va ser bo.
I vaig quedar aquest nom. 2011, això? i mantenim el mateix grup.
Bueno, per
són gent que no, eren socis de Mallorca tots en aquell moment, ara tenim gent que s'ha eixampat, gent d'Eivissa, gent que per qüestió de feina no es pot fer soci, però són 3 o 4 ja són socis, més aquests, i sempre comentant tots els partits i tot. I van dir, i si duim això a la ràdio?
A què? Comentar els partits?
Comentaris que feien quan vam vist un partit de Mallorca o altres partits de Lliga i mos baneàvem un poquet i polèmiques i rialles.
O sigui, aspirau a ser unes postres en joc?
No. Això mai. Això mai. Nosaltres juguem una altra lliga.
Mai millor dit.
A la lliga de Pollença. Però bé, sí, mos fa gràcia i és una manera també de fer qualsevol cosa amb els amics.
Bé, propaganda futbolística feta d'un bar mallorquinista, Pollensí.
Podeu seguir.
Podeu
Upiperos,
continuar.
Upiperos, se diu.
Upiperos.
Sí, és un nom de... Hem fet un podcast Piperos. I tot, se diu Upiperos.
Podcast, uau. Molt bé.
Quin honor tenir-te aquí.
Ui, Maria Antònia.
No, clar, una oita ironia. He dit, ha estat tan ocupat.
Clar,
no,
clar.
No, clar, sí. Per regalar-nos el seu temps.
Sí.
Vinga, va, comencem amb la secció.
Si al poble d'Andratx hi ha un nom lligat al teatre i al republicanisme, aquest és el d'en Jaume Roja, conegut pel malnom de Gerrer, ja que ell i la seva família dedicaven a la terrissa. En Jaume fou qui construí el Teatre Roja, o de sa taulera, a Andratx. I ell i la seva companyia portaven a escena obres d'índole política i transgressora als escenaris de l'illa. Precisament fou en el Teatre Roja on en Jaume va fundar el Partit Republicà d'Andratx.
A veure, mem, has començat i ja sabem el nom, a què se dedicava, quina ideologia política tenia i d'on era. Frisses avui, vol partir ja?
No, només faltaria.
Que ha estat?
Un quan és IB3 Ràdio, no pot frissar mai. I t'he dit que no.
A més, amb aquesta... música.
Aquesta música bojadora.
Fantàstica.
És bojadora.
Bocadora.
Però t'he dit que no és el nostre protagonista d'avui, que no és en Jaume Roja, sinó ja no tindria gràcia. Allò que feia de menties...
No
llegim els guions. És el fill. No vols llegir mai el guió.
És el fill.
No.
Et se dona.
T'ho vull continuar contant que Jaume Roja va tenir 3 filles. 3 filles, que com a lliure pensador que era, va decidir educar la seva. Rotllo homeschooler. No sé si heu tractat mai aquest tema.
Sí, m'encanta. M'encanten els homeschoolers que estan locos. Ah, no, jo anava a dir que són preparacionistes.
Trobes?
A homeschoolers que creuen que el món s'acabarà i per això tenen els fills a casa seva i els ensenyen supervivència. Això als Estats Units.
Estats Units
ja de tot.
Passen aquestes coses.
Passen aquestes coses.
No passa enlloc. Però, al final, imagineu-vos, ara ho moderns, que se pensen que són moderns, xerren de homeschooler i això s'ha fet tota la vida, però és igual. Aquesta decisió feia patir, sobretot, a la seva esposa. Però en Jaume era un home de convicions fermes i no feia comptes que les seves filles fossin educades baix la doctrina catòlica, ja que ell era partidari d'una educació laica. Ens hem de situar a final del segle XIX, principis del XX, en una Mallorca ancorada en una profunda tradició judeo-cristiana, i era una cosa impensable, això d'una educació laica. De fet, la criada seguit el lamentava a la senyora demanant-se. Mentir voldria que és amb elles.
Mem, aquesta criada era d'aquestes que van per darrere i van allà, potser tenir enveja, pobreta.
Enveja, ja veig que la dona no estava convençuda i ponia contra l'home. Que ja n'hi ha moltes que ho fan, això. Bé, vos he de dir que ben prest, per Andratx, es va veure passejar una parella de joves enamorats.
Ja m'agrada.
I les veïnades, ai, que faria on són aquestes veïnades de pobles de Mallorca, les veïnades diuen que és la Margalida de Gerrer amb en Joan Jofre.
Ah, ja està, menys xerrant de la Margalida, sa filla en Jaume Roca.
Margalida Roca.
Tampoc.
Joan Rafael, avui
tampoc no l'endevinareu. La filla d'en Jaume Roca festejaven en Joan, un jove que feia feina de mecànica a un vaixell de vapor. I encara que era vera, que passava molt de mesos embarcat, també és cert que tenia un bon sou. I tant s'estimaven que l'any 1901 se casaren. La jove parella van tenir 2 fills. En Bernat Jofre, qui esdevindria un important polític mallorquí,
Que tampoc xerraran d'ell, imagina, ara me diràs que no.
No, tampoc xerraran d'ell. Bueno, xerrarem un poc, perquè té algun protagonisme, dit la història. Xerrarem de la seva germana, la petita de la família. Voleu sopes i portitxatxies?
Sí.
I d'avui xerrarem d'Anna Margalida Jofre.
A mi, que ja l'han de conèixer, perquè jo t'he de confessar que no me sona de res.
Jo tampoc.
Ja
no és cap edifici de la UIP?
No és cap edifici de la UIP. No sé si té cap xerrer a plaça, això podria ser.
Ho podem investigar.
Podria ser que no, perquè carrers de dona n'hi ha ben pocs.
I de la millor se mereix un xerrer.
I doncs, segurament.
A una plaça.
En acabar ho decidirem aquí, a la taula...
A la taula de xerrers i places de Mallorca.
Del Consell de Govern.
Tornaré sortint esquerra i prendré nota.
Exacte,
de
seria una bona proposta, ja ho veureu. Estic segur que vos agradarà. La Margalida, igual que ja li havia passat al seu germà gran, creix en les perllongades absències del pare a causa de la seva feina en aquell vaixell. Tanta sort que el seu conco estava molt pendent d'ella. No? Sempre estava disposat a fer riure i ajudar a Margalida. El que més li agradava a la petita és que el tio la tirés al l'aire i la recollís abans de jaure. I un dia, ajudant, patapam! Sé que això la ràdio no se pot fer, però era necessari. Patapam!
Això és molt descriptiu.
És un poc... Li escapa de les mans en el seu tio i se pella un fort cop en terra amb el jap. I corrent se'ls cap al metge. I...
Estic patint molt, eh? No està sonant Kiss the Rain, però no m'ho has de fer patir més. Samo?
No, en principi no li troben res. Però és cert que el cop ha estat molt fort. El metge demana a la família que no la perdin de vista durant uns dies i que si veuen res estrany, hi tornin. La nina julla i sembla que està bé. És cert que cots estan poc absent. És espavilada. Ara bé, el que fa saltar totes les alarmes és que un dia, quan jullava al portal de ja seva, de vora la seva predina, passen unes amigues, la criden per anar a jullar i la Margalida no s'immuta.
Ui.
Ai, no.
Davant d'aquesta evidència, el metge els comunica que, malauradament, el cop li va afectar l'oïda. L'oïda interna. La Margalida és sorda.
Pobre, ostres, pobre,
introvertida, segur, després, no?
Es patapa amb aquell, vas devenir sordera.
Sordera.
Segurament. Pobreta. I en aquella època que...
Que no és com ara.
Bé, un disgust.
I va ser un disgust per la família i, a més, mirau, a vegades una tonteria. Vos ja te pot canviar la vida. Perquè al final és...
Home, el conco...
L'hauria
d'emparat.
No ho va fer tan mala intenció.
El conco, quan li varen dir no juguis amb la nina, hauria d'haver fet cas.
Quan li varen dir la nina no és un boomerang, hauria d'haver fet cas.
Però bé, d'accidents passa.
Li perdonarem perquè és un accident, com tu dius. La mare, com deia, va tenir un gran disgust, ha passat molta de pena, que la gent, sobretot, se'n rigués d'ella. Un poc l'oge d'en Antoni, no ja el tens, clar. No és com ara. I ella de clar, se'n riuran de la meva filla, com sempre han fet amb els muts. Que ella no era muda, era sorda. Només perquè, clar, ja havia pres això.
Bé, aquell tens la desinformació també que hi havia.
Hem dit que el pare de la Margalida decideix fins i tot deixar la feina aquella que tenia el vaixell, perquè pensa que les rendes de la propietat que toquen a sa mare, no ell, o sigui, a la dona, ja li basta per viure còmodament. Decideix agafar un darrer vaixell, el vapor Mallorca, per anar a Barcelona. La mare de la Margalida té molt present el que deia son pare, en Jaume Roja, que tothom ha de tenir dret, ha de tenir les mateixes oportunitats, tant si és home com dona, i volen que la Margalida estudiï. I ho farà a una escola per a nines sordes de Barcelona.
Fas Barcelona tropical quan passejo al teu costat i veiem amb les palmeres que han crescut per on tu vas. Barcelona tropical, no ho hauria pensat mai que la Barceloneta em sentiria com a Hawaii.
Ai, ai... Home, aquesta cançó té ritme, però la lletra és terrible.
No t'agrada la lletra, de Barcelona tropical.
Com que Barcelona, que mai m'hauria pensat que era la Barcelona és com Hawaii. És com...
Ai, ai. Hombre, això està en un nivell...
Se n'ha de ganar,
està en un nivell de l'altre Hawaii, que és Hawaii Bombay.
És un paraís, no?
Que també estava...
Hawaii Bombay... Bé, què li passa a Margalida? S'ho passa tan bé, no, Margalida, a Barcelona?
No, a mi era perquè només me quedava Freddy Mercury i Montserrat Caballé.
Que l'has parat més d'un
pic.
No,
ja
està bé, no va.
A l'himne aquest d'això del Barça.
També s'ha de...
I he pensat, posarem algo i he cercat a Spotify.
Barcelona.
Barcelona, i m'ha sortit això. I he dit, Nassú, ja ho ve, sí. Aquest altre lot, vos he de confessar que no sé qui és. És un tio així com aquell que cantava allò de...
En Carlos Chandes. És...
Sí, en Chandes. Mm. S'apareix molt en aquell que cantava...
Un en Samelena Llarga.
Aquell itali... No, no era italià. Allò, café macchiato. Això de l'Eurovisió.
No ho sé. No estic entenent res, eh?
Saps de això?
No ho sé. El George Clooney.
No,
oh,
no.
Això no.
Després ho veureu. Aquell que
cantava...
Sí, café macchiato.
Això era Eurovisió.
Eurovisió, en guany.
Però no sé qui
amb los cabellars, mostachos...
No me'n recordo. Maquiato. Si més corri...
Perquè en Xavi té la mateixa edat que en Joan Rafel.
És aquest. És igual, són coses meves. Som a l'any 1912. Ina Margelida entra a l'escola de la Puríssima per a nines sordes i celles del Consell de Cent. Allà coincideix amb una altra mallorquina, n'Antònia, en qui, a més, farà una amistat ja de per tota la vida. Uh-huh. Passa el temps, i na Margelida i n'Antònia ja tenen 16 anys, eh? I han pallat un vot perquè era necessari. Han acabat els estudis, i l'any 21, que tens un pot de dilet, si vull, tornen juntes xap a Mallorca, amb el temor de com les rebrà la gent de l'illa. El xap de poig d'haver tornat se n'adonen que les coses al món rural de Mallorca són molt diferents. Els nins sords no són tractats com els altres. No poden anar a escola i no saben llegir ni escriure com els altres nins. La Margelida està indignada i li conta al seu germà que aquests nins i nines, si no poden rebre una educació, no és perquè siguin sords, sinó perquè són pobres. I diu que ella mateixa n'és l'exemple.
Una reflexió intel·ligent i honesta, és la veritat.
El germà de la Margelida, en Bernat, que fa feina al Gran Hotel i comença a fer les seves primeres activitats dins el món de la política, rep la visita d'Anna Margelida a Palma. I ara farem una cosa que amb la Maria Antònia i amb en Xavi ja no hem fet mai, que és radioteatre.
Ah, radioteatre.
No? Això li agrada.
Això està molt bé, és una cosa que...
En Xavi li encanta.
Feim així, ara mos situarem a un ambient així com...
Sí, un moment, que no ho he preparat ben, això.
De segle. Tu
digues.
Per exemple, qui fa de Bernat?
Jo.
Tu mateix. I Maria Antònia t'ho faràs
de Margelida.
De Margelida. Quina veu hem de posar?
De Bernat.
Són germans.
Sou germans.
Són germans.
No vos podeu tirar la llanya, en principi, vale?
Bueno, no podem adulterar una mica...
Sí, però no vos tireu la llanya, perquè quedarà molt raro.
Esperança música.
Sí, ara sonarà una música antiga que vos farà començar aquest radioteatre.
Això és aquesta?
La faré molt solemne, no, Margelida, d'acord? Vinga, solemne.
Margelida, quina sorpresa. Deu ser ben important, això que m'has de dir, per haver vengut amb la camiona fins a ciutat.
Germà, hem de fer una escola per nins i nines sordes a Mallorca.
Buf, tu saps el que m'estàs demanant? Això te durà molta de feina.
Ho sé, però recordes el que vas predir? Que tots havien de tenir les mateixes oportunitats.
Tens raó.
Tant si som homes com dones, sords, muts o secs. I jo hi afegesc, tant si som pobres com rics.
Ja, però Margelida...
Bernat, si he vengut fins aquí és per demanar-t'ho. És perquè sé que penses com jo, i perquè sé que m'ajudaràs i no m'abandonaràs. Sé que tu també somies en un món més just.
Digue'm que necessites i jo t'ajudaré.
Necessit, germà meu, anar a veure totes les parròquies de Mallorca per saber quants d'infants sords viuen a Silla. Un moment. Aquí, el germà volia lligar amb la germana.
Què
dius? No, però i aquesta veuda?
El germà volia lligar...
Margelida.
Ja un germà, jo crec que volia lligar amb tota l'audiència de Balears.
Sí, era un germà seductor.
La Margelida
estava cansada, el germà.
Sí, t'ha quedat molt bé. Te la guardes, perquè quan facem altres radioteatres...
Sí, no, Joan Rafael, cada setmana radioteatre.
Ho farem un pot de radioteatre.
Tu així ho faré així.
No, per favor.
He de dir que... No sé si ho havien assajat, però...
És que som molt bons, tenim un equipàs.
Tenim un equiparro, que diuen en mallorquí. I així va ser com en Bernat posa a disposició d'una Margelida un cotxe en xòfer perquè pugui recórrer l'illa. En unes poques setmanes, i baixa l'admiració del xòfer per l'intel·ligència i respecte que desprèn aquella dona, sorda, la Margelida ja té una idea bastant clara dels infants sords que hi ha a l'illa. Es posa en contacte amb les monges de la seva escola, aquella de Barcelona, per demanar-los ajuda i consell per muntar la seva pròpia escola. Estem a l'any 1929 i respiren aires de canvi. Polític. I ni les monges ni cap institució pública veu que el projecte d'Anna Margelida pugui arribar a bon port en aquella situació. Efectivament, dos anys després, el 14 d'abril, la plaça de Cort està plena de gom a gom i enmig d'una gran cridoria, el batle d'Arder proclama la Segona República. Durant el curt període de la Segona República, la germana d'Anna Margalida, en Bernat, arribaria a sa batle. Però...
Però en Franco va comparar això.
Arriba a Espanya! Arriba a Espanya!
Ell ho diu. Tenim un àudio que normalment poses quan surt en Franco.
Ja no el direm sense, per exemple, anglès.
No, nosaltres no el poden reproduir.
No tens un nivell d'anglès.
Nosaltres no el poden reproduir perquè quedarem malament.
No tens un nivell d'anglès si tenia
i no està bé reproduir.
Ah, era algo
així. Era aquest.
Country, què? Religion, family. This is our
Enric.
Viva Espanya. Bueno, la gent viva Espanya té de tot dir. No importa dir tot el que diu abans, eh? Ja ho entenen tots. I això, l'arribada d'aquest senyoret petit, que no era de l'altre dia, però és un altre, va fer que quan esclatat la Guerra Civil Espanyola, el seu germà hagués d'exiliar-se. Primer a França i després a Venezuela. Acabada la guerra, la vida continuava i mentre la seva mare pensa que la seva filla hauria d'estar pendent de trobar un bon home i casar-se, la Margalida encara pensa que ha de dedicar tots els seus esforços en poder garantir una educació digna per a tots els nins i nines sords de Mallorca. I està disposada a moure cel i terra per aconseguir-ho. De fet, aquest ímpetu fa que la gent de l'època la vegi Anna Margalida, com un pom masclot.
A veure, a mi Anna Margalida m'està encantant ara mateix.
Mm-hmm.
I trobo que aquí comentar és gratuït, a veure. I també val la pena dir que eren altres temps. Menos mal, m'agradaria pensar que si Anna Margalida existís ara, no li diríem masclot.
Espera que no.
M'agradaria pensar-ho.
M'assumo en aquesta reivindicació.
A més, cancel·laríem a qualsevol que ho fes.
Això sí.
Això sí.
Ho he dit bé, l'ho cancel·lar.
Molt bé, sí, exacte. Concepte cancel·lat.
Cancel·lat,
sí.
Però aquesta empenta donarà resultats, ja vos ho dic ara. A la fina, Margalida troba l'ajuda que necessitava en el bisbe Miralles, que es posa en contacte amb les franciscanes de València i aconsegueix que envien cap a l'illa quatre germanes per posar l'escola en marxa. Li aconsegueix un pis al carrer Zagranda de Palma per poder situar l'escola i, a més, posa la ràdio del Birbat a disposició de l'escola per informar a tota la ciutadania, sobretot aquells que tenen fills sords, de l'obertura de l'escola.
Visca la ràdio, sempre la ràdio.
Si no fos per la ràdio.
Que...
Servei públic sempre.
Uh-huh.
Així és.
En poc temps, es veuen obligades a traslladar l'escola a Llançales, on durant més de 50 anys va ser l'única escola especialitzada per alumnat sord de totes les Balears. De fet, rebien alumnat de totes les illes, uh-huh, la resta d'illes germanes.
Digues endavant.
Gràcies.
Directora.
Ho has dit amb aquell bou, eh? Endavant.
Endavant. Va, Inés.
Me sorprèn que una Margalida tan jove aconseguís moure cel i terra. Vull dir, perquè una dona jove en aquell temps, i a més torna en les seves condicions, amb els seus condicionants, va aconseguir el seu objectiu. És que és
sí.
Digne d'admirar.
Jo no vull restar mèrits en Margalida, però ara veure que tenia...
Possibles.
Com a les esquenes cobertes. Mm-hmm. Això, en Vitges, al final, és un fet molt condicionant en totes les nostres històries, de tenir dos bé o no tenir-ne.
Això ara m'agradaria molt saber... És a dir, clar, el llenguatge de signes, no sé si ja s'havia inventat, no sé fins a quin punt era la vegada més pobre...
Sí, jo crec que encara no estava... Possiblement no estava tan instaurat com està ara, ni tan internacionalitzat com està ara.
Hi hauria senyes, tal vegada, per anys.
També els ensenyava molt de llegir llavis en aquell moment.
Sí,
jo...
Bueno, una família nostra que era sorda, sí que en tenia, llegir llavis, i després sí que crec que ja hi havia bastant de diagrames.
Ah, entesos.
Això també ajuda bastant a la gent en sordera. Hem de dir que Anna Margalida havia aconseguit una gran passa pels infants sords de l'illa, però... pensava que no n'hi havia prou. I amb els sords que ja eren adults, què en fèiem? I amb els sords que ja no varen ser temps de judir d'aquella escola, què passava amb ells? Un any després de l'obertura de l'escola, i tot i que el bisbe no acabava de tenir-ho massa clar, que fos adequat que una dona presidís un organisme estatal, però a la ballada sabent del caràcter que caracteritzava la nostra protagonista i que rebia el respecte de tota la comunitat sorda de l'illa, se li encarrega que creï l'Associació de Persones Sordes de Mallorca, com a delegació balear de l'Associació Catòlica per a Sordomuts d'Espanya. En Margelida recorre a la seva estimada amiga, en Antònia, perquè li llogi el pis que té a Palma, convencent-la que el convertiria en la casa de tots els sordomuts de Balears. S'hi organitzen activitats culturals, cursos i, fins i tot, un socors mutu. Això vol dir com una caixa de resistència, no? per si no quedava clar. N'Antònia la va tractar de tot d'una de boja, però a la vegada sabia que ningú podria aturar la seva milla. Així és com es funda l'associació El Terrer Verge del Lluig de Palma. Allà, han de dir, que coneixeran Andreu, un guixaire sordomut. Na Margelida...
Història de mo!
Oh, ai, m'agrada més que estàs tota sola, però d'acord.
Na Margelida sap que sa mare no li farà gràcia. I escriu al seu germà, que es troba a Venezuela, exiliat, per demanar-li la seva bendició. El seu germà Bernat, que mira tot el que ha aconseguit la seva germana, per suposat que li dona, i en Andreu i na Margelida es casaran de mallat a Palma l'any 1947. La mare, tot i que ja havia donat per un cas perdut a la seva filla, promet que mai no li perdonarà.
Però no li perdonarà que s'hagi casat amb en Andreu o no li perdonarà que s'hagi casat en secret?
Jo crec que ja s'hagi casat en secret.
Sí.
No ja pia la fi.
I també sabent que potser no devia ser de bona casa, per lo que veig, un guixaire.
No, un guixaire, a més, amb una discapacitat, hem de dir. Mm-hmm.
Clar, també.
Clar, potser... Jo crec que se va ajuntar tot. Per això no li va perdonar.
I per això també.
I que no li he demanat permís.
També aquesta lota té de dir, està fent tot el que està fent, ja ha de demanar permís a sa mare per casar-se.
Clar. És una rebel.
Era un altre temps.
Clar, però per això dic que aquesta lota va adelantadíssima, perquè millor demanar perdó que permís.
Però mira si va anar viva, va dir, saps que... En vez de demanar permís a mon mare, son pare ja era mort en aquest moment, i demanaré permís
el meu germà,
de la família,
en Bernat,
si vols que demanem permís,
que sé que
no
dirà que sí.
Que és un pot xulo, però mira, diu que sí.
No és xulo, és seducto.
Ah, d'acord.
Oh, no, Bernat. Sí. La Margelida va sovint a l'escola de la Puríssima a fer xerrades a les nines per contar-los com va l'associació i les convida que hi vagin a conèixer gent gran que, com ells, tenen sordera, ja que podran aprendre molt de la seva experiència i de vida. A la vegada, l'associació té una activitat frenètica reivindicant el dret dels sords. Per exemple, aconsegueixen que es permeti conduir a persones sordes a tot l'estat, o sigui, des de Mallorca al món.
Uau!
I com sempre, la Margelida mai en tenia prou. Així com s'anava fent major, va pensar lo important que seria per a les persones sordes poder veir en companyia d'altres sords, que comprenen la solitud i la situació que pateixen de primera mà. Per això, decideix iniciar el projecte de residència de Son Anglada, finca que havia adquirit l'associació com a lloc de reunió i per fer activitat d'estiu. L'any 1967 l'associació celebrava el 25 aniversari. Entre aclamacions del públic, na Margelida els diu...
Els nostres somnis són més grans que les nostres pors. No deixeu que mai ningú us digui que no sou capaços de fer una cosa. Demostrau el vostre valor és immens.
Bravo.
Bravo.
Molt bé.
Margelida, ídola.
Margelida.
Han de dir que dos anys després na Margelida morí de sobte a causa d'un coma diabètic. A la sorpresa i sensació d'orfandat per a tota la comunitat sorda... De
a veure, un moment. Per què m'ho feia riure en aquell moment tan
perquè
trist?
Perquè reis.
Tornen a com?
Sí, perquè...
Que, nines, celebraven a Margelida i...
Com?
Ja ha faltat un gir de rei.
Sí.
Ha faltat un gir de rei, jo reconeix, es que... reconeix la meva rada.
És que ja no el poses, és que és de rei.
És que el fa un moment de riure, si ho sentim.
Solemnitat que necessito.
Clar, és que el gir de rei prepara.
Mos sí. Fa aguantar-nos a riure.
En Xavi m'ha mirat i he
perquè
rigut.
Mentre deia que havia mort aquesta na Margelida, res, encara res, deia, tu de riure.
No, feia, animava na Margelida, sí. Que no s'ha acabat de morir. Però ja era tard, tant com a diabètic, i com dèiem, s'havia mort. Hem de dir...
Un moment. Per favor, Toni, que es deia en el control tècnic.
Això... En Toni val
és que
val
per mi.
Anaves,
és molt bo.
No se reconeix la feina que fa, ho hem de dir. Sobretot en aquesta secció que és tan caòtica, no se reconeix. Bé, quan mos anuncia la música, dos anys després, la Margelida morí de sobte a causa d'un coma diabètic. A la sorpresa i sensació d'orfandat per a tota la comunitat sorda de les illes. Però com es va reconèixer l'any 2017 per part del Consell de Mallorca la medalla d'honor i gratitud de l'illa de Mallorca, l'Associació de Persones Sordes de Mallorca, en reconeixement a 75 anys de lluita pels drets de les persones sordes, el llegat d'Anna Margalida Jofre, que fou la primera dona a presidir una associació a Espanya, segueix ben viu.
I a la pregunta que hem fet abans, Joan Rafel, perdona, que hem dit també si tenia un carrer i si no el tenia el mereixia, Margarida Jofre, efectivament, té un carrer per Sant Duret.
Molt bo.
Que bé.
Ben situat. Dir, ben situat i podem aplaudir això.
Bravo.
És a dir, que fantàstic.
Sí, perquè mereixedora, estic d'acord o no? Jo
home,
no
home, que crec que has estat la persona més il·lustre, il·lustríssima que m'ho has dut, eh?
Sí. Saps què passa? Jo deia els il·lustres, però jo... importants. Per això xerrada en Costa, de, ja que sé, de... Toni Mauri, jo potser durant l'altre dia, bé, ja tenen molt de reconeixement, i veure que, bé... Però xerrada una persona que va fer petites passes, i que se va sacrificar per altra gent, i que potser no té la nomenada, que tenen altres, aquests són obertaders.
Herois.
Herois.
Herois i heroïnes. Joan Rafel, tu sí que ets un heroi.
Vosaltres també, som aquí, les quatre fantàstiques.
I la setmana que ve, Joan Rafel.
Gràcies,
Joan Rafel.
Gràcies.
I de tres ràdios, humor. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades. L'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Són intensos emocionalment perquè, així o així, sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
Cavallet, quan eres jove.
A la primera hora d'aquest programa hem xerrat de l'insult. Sí, 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 ho heu sentit bé. Des fet d'insultar, de les males paraules.
Perquè les paraules ben ordenades generen significats. Diuen qui som, d'on venim, què pensam, què mostram. Les paraules s'aprenen i desaprenen, muten. Uns les diuen d'una manera, altres d'altri. Les paraules, els significats, les dites, les expressions, com el món i com tot allò que passa al món, canvien, tot i que això no agradi a tothom. Hi ha bones paraules i males paraules. Els pares, les mares, els padrins, les padrines, incansables, han combatut les males paraules amb bones paraules. De vegades, amb males paraules dotades de bona intenció, la d'educar. Ets un mal parlat. Tens la boca bruta. Tens la llengua bruta. Te faré la llengua neta en sabó. Ets un malguatjat, groller. Una persona que on Déu mana ni flastoma ni té gana.
Ets més colló que en trompa.
Bàmbol, tarambana, batzal.
Cap de fava, pur.
Les paraules diuen qui som, d'on venim, què pensam, què mostram. Les paraules, les males paraules, poden ser meravelloses, riques i, sens dubte, tot i la incansable tasca dels superiors de combatre-les amb altres paraules, formen part de nosaltres. I, tot i ser males paraules, són, a vegades, tan poètiques com bones.
Avui, a Nostàlgia, ses males paraules... la blasfèmia, l'insult.
Se n'ha
padrino de sempre, Bandido.
Bé, però Bandido no és molt mallorquí.
No, no, no.
I tu, bé, no és un insult, però has sentit a dir te fotré una morma.
No ho havia sentit mai.
Mai. Te fotré una morma.
Mai.
Quin més?
En coses que deien que vostres, vostres pares, els vostres padrins, les vostres mares, padrines.
Bé, te fotré una morma, te fotré una mensíbula.
Mensíbula?
Sí, també.
No ho havia sentit mai.
Espera.
Bandido, ha dit Toni, una altra. Va,
són expressions, ja no és un insult.
M'he de pallassa.
Pallassa?
Pallassa. Ostres, entre Bandido i pallassa...
Va, era d'aquí, és de padrino, és d'aquí.
No, és d'aquí, però li pegava per dir aquests insults.
I una altra cosa, i flastomies? I de blasfemar, com blasfemaven? Per exemple, cagon...
Sí, aquesta és, sí, me cagon, rebel, batuel, món, saps?
Clar, hi havia 40 putes que per evitar dir 40 putes sagrades, el meu predi de 40 putes salades.
Salades, ara?
Sí.
100.000 campanes de... Com és?
No ho sabeu. O no?
Putes, algo així. No ho sé.
Un predi de 100 gotes, quan sorprenia...
Ah, no ets més pur perquè no t'entrenes.
Ja tenc bastament entén tota. Vull dir que ja tenim prou material amb altre.
Sull.
Sull és com a...
Sull també,
sí,
és molt sull.
Sí. Per això no té per què ser un sull. Un adjectiu.
Que és molt teu.
Bambolets.
Bambol, figa i derivats.
Figa, bé. Poma.
Bé, gràcies, el que vagi bé. Adéu.
Refotre un amor.
Un moment. Tanta sort que has anat a demanar en els companys de Tèntol, en Celestí i en Antoni Guiscofré, a veure, mem, quins insults recordaven antics, perquè ja mos estem passant aquesta setmana de voler a Tèntol, eh? Una cosa, és que això de sobte ho ha aparegut. Tèntol.
Bueno, el Jack Lapita se sortia. I, mem, vosaltres dos, amb Xisco i la Margalida, ja me'n fuig, en Miquel Junt també me'n fuig, mem, vosaltres. Quins insults recordeu que se diguessin a que vostre?
Són una inspiració, els companys.
Són una inspiració.
Així és, no és que siguem Tèntol, és que...
No ho podríem ser mai.
Us inspiram.
A mem, vosaltres aquí... Bé, Caterina.
Sí.
Espera, que sona ara.
Ah, què passa?
Ui.
Han canviat el programa.
Ui.
No! Mai ho podrien ser.
No, som...
Ni que volguéssim.
Ni que volguéssim,
ni que
efectivament.
Volguéssim.
Caterina, perdona, amem, insults, ets gaire mal parlada, tu?
He de dir que a vegades sí, a vegades no, depèn.
Quan?
De la seva situació.
Però...
En
quina situació... Bé, no tampoc t'estranyaré gaire. Vosaltres dues, men.
Jo soc molt mal parlada, però molt, massa.
Sí.
Pot pensar, si no diu mai res.
Ho ha dit per posicionar-se.
Jo no, jo penso que ho soc mal parlada.
No.
Mira, jo dic una cosa que no m'agrada gens, que és una paraula malsonant, a més en castellà.
Digues.
Que és jo-pip.
Amb D o P?
Amb D.
Amb D. Ah, sí que ho
aquesta
dius molt,
és bona, que la diu molt.
I no m'agrada gens. Mira, és lleig.
A ca nostra, mo mare sempre me retreu que xerra malament. I me diu molt, no sé amb qui vas per xerrar d'aquesta manera. Com que dic?
Mo mare també m'ho deia, amb qui t'ajuntes?
Amb qui t'ajuntes? Qui són els teus amics? Perquè a ca nostra això, i és vera que mon pare és bastant batuejador, també diu batu el món salat, no ho diu sagrat, i també té una que m'encanta, que diu, ho diré, me cago en Judes... puta. Que, clar, crec que cagar-se en Judes, si estàs sintonitzat
clar, Judas,
amb
sí.
Tot aquest imaginari, m'apareix bona persona en aquí cagar-se, perquè és un traïdor.
Molt bé, i quin és que més vos agrada de tots?
D'insult?
No importa si gaire
greu. O de batua.
Caterina, quin insult és que t'agrada més del món?
Jo a vegades a ma germana li dic pura.
Pura? Se fa servir molt.
Això m'agrada molt quan sona imbècil.
Imbècil. Ets un
perquè
imbècil.
Perquè tothom s'aboca.
És un cap
sí,
de fava.
Sí, amb beneit, però com que no dius ser, dius beneit.
Imbècil.
Ja està.
Quina és la teva, Xavi?
Jo és el que més he pronunciat, perquè a vegades... Bé, em estima no. Coel.
També ho dic molt, Coel.
És molt Coel.
I el vera que ho diu molt.
No pronuncia aquesta T. Jo ho dic molt.
És que he dit que ho aparem divinant-te. Sí.
Sí, i d'aquesta, perquè no és gaire. I llavors m'agrada molt Batzol, Bossot, Bossot, ja fa molt de temps
Bossot.
Que no
ho dic. Ai, n'hi ha una que a Bunyola l'he sentida molt. Ets un bandolero.
Bandolero. Bandolero.
No, recordam que jo que vaig entrevistar en el carrer que m'ha dit, bé, els homes i les dones en aquí temps fan vaquerades.
Vaquerades.
De ser un vaquero.
M'agrada
aquesta, també.
Molt bé, va, oients, m'han enviat àudios. Volen que sapiguem menys quins insults.
9-7-1-13-99-00. Hi ha Toni Cardell en el control tècnic que tindreu l'oportunitat de saludar-lo. Si mos telefoneu.
N'hi ha una que ja no se diu tant, que és ets més colló que en trompa. A ser més colló que en trompa és que ja no se pot ser més.
Bàmbol, tarambana, batzol, tros de banc, pardal amb orelles tortes.
En primer, un clàssic, cap de fava. En segon, un que m'agrada molt, que és tros de banc. I després, un que s'empleia molt a Binissalem, que és pur.
I d'ara així pensant, m'ha vengut en el cap una expressió que és bosses tristes, no siguis un bosses tristes, com a, sí, a animar-te, deixar-te de queixar, fer-te la víctima i, sí, deixar de fer-li.
Ara, en sentit tots aquesta gent que mos ha enviat aquests àudios, eren mallorquins, però clar, nosaltres tenim a Menorca, Cesc Riu de Bets, a Ciutadellenc, que sap una tracalada de coses de cultura popular i, bueno, mos ha dit i donat insults boníssims. Parau atenció.
Deim cabot, o estarot, o putifeina, o boig babau. També són molt coneguts tots aquests que comencen per cap, no? Com cap de fava o cap d'asa, derivats d'asa també, ben asa, o senzillament asa, o altres insults derivats de... que facin referència a animals, com paparra, o ets un lloro, o cabró. I a vegades emprem tot un genèric així, animal de pèl o animal de ploma, juntament amb putifeina, o estarot, o tòtil, o tòtila... i altres més malsonants, com ja aquestes més universals de fi de p*** o fi de ta mare o tros de p***. I després n'hi ha una que és molt menorquina, jo crec que només l'he sentit aquí. També té molta sonoritat, eh? Melao. No sabem d'on ve, a vegades he sentit aventurar alguna hipòtesi que pugui ser un anglicisme, però bé, aquests serien els insults així que m'ha venen en el cap.
I quines coses vos deien els vostres pares quan deu paraules de mal sonar?
Mm-hmm. Això te rentaré sa boca en sabó, mm-hmm, en qui t'ajuntes.
Sí, això precisament.
O de qui ho has après.
De qui ho has après, en qui vas.
També, ara no per tirar-me una flor, però m'han dit, amb lo guapa que ets has de dir aquestes paraules.
Ui.
Tu t'ho han dit o no, Inés? No m'he dit tota sola en aquest banc.
Sí, no, no, Arbora.
Se diu o no?
Però Arbora que és...
Però no té res a veure en que siguis guapo, no? Vull dir, és aquesta cosa...
Sí, però és una mica sexista.
Clar, totalment. És com una lota no dir males paraules.
Exacte. S'ha de comportar.
Efectivament. No era tirar-me una floreta. Era lo contrari.
Quina és la darrera vegada que diu que ho he insultat a qualcú, però de veres?
Uf, jo crec que no sé si puc dir-ho a la ràdio pública de les Illes Balears.
Tu sabràs, el teu filtre és veure que a vegades se'n pot qüestionar. Però...
Jo només diré, mira, no acabaré la frase, diré que ha estat fent carrer amb una interacció en qualque vianant, jo amb el micro d'IB3, qualque interacció que no m'ha agradat el que m'han dit.
És que la gent és curta.
Curta. Ui. I a vegades és molt desagradable en la gent que està fent feina. Llavors m'he desplaçat 5 centímetres i he començat a batuetjar i el millor és que estava gravat en el micro d'IB3 Ràdio. Però aquest àudio ha quedat flotat.
Ah, podrien recuperar? No.
Podrien recuperar. No, no val la pena perquè sabríeu, perquè estava tan enfadada.
Jo no ho sé, per mi fa molt de temps.
Ai, vinga, xarra, calma.
Ai, vaja.
Jo, la veritat és que insult massa fàcil. Sí. És a dir, jo tinc molt fàcil fer-me curta.
Conduint, saps? No, una mica? No ho sé.
No, la veritat és que per no, insultar... som molt bona conductora.
És a dir, que ha insultat fa poc, avui mateix.
Sí, és a dir, però perquè tinc... Me'n fa molt ràpid en la gent, en general, i la gent és tothom, i la gent sóc jo, també.
Bé, jo, que te pau cada dia, no és vera.
Pel pel fes cada dia.
No, tapau en sentit de dir que estic amb tu, te conec... Ara queda molt lleig, això.
No, però jo sí que és vera que m'enfat molt ràpidament.
Ja no ho diria mai.
Tu, Cato?
Caterina, men.
I dona, Marín, t'anem a fer recordar que segurament ha estat en el cotxe, manant.
Ah, sí?
Sí, i segurament he dit imbècil, perquè és vera que diu Inés que és que, no sé, son, té una sonoritat.
Sí, jo.
Sí, però en el cotxe tal vegada imbècil i imbècil són tres síl·labes. Pots fer un poc complicat. Imbècil, no? Pot ser més ràpid, no?
Mos estem passant avui, ja.
Sí, tens raó. Men, Toni, tu, de repica...
Posau ordre.
De repica... Batzol, batzol, batzol. Molt bé, molt bé. Bueno, tenim, tenim els testimonis. Bueno, vaig a veure ara oients en Tito Fuster. A menys si ell coneix insults. És a dir, menys si que seva eren gaire d'insultar-se gaire. Vaig a veure menys si mos pot atendre. Se pot, Tito?
Què passa, Xavi? Entra.
Com va? Mem, una cosa.
Aquí estic, dins l'estudi 3.
Avui dic que es programen els insults, però en clau nostàlgica. Tu en deia molts, aquest teva, no?
Érem... D'aquests antics, m'estàs dient vell.
Sí, no, vell no. Jo més jove d'esperit que jo. Així, vell, si en sap qualcun, si també
sí,
qualcun.
Sí, mira, qualcun... A veure, és més coeo que en trompa. Cat de fava amb orelles, per exemple. Ai, ja, que ballet quan eres jove. Ai, moneta, ai, moneta. Amb un to així de burleta, saps el que t'ho vull dir? Esborbaco, anera. Quan siguis massa, ja picaràs. Això m'ho deia el meu padrí. Quan siguis massa, ja picaràs, que em diuen, ai, xavalín. Bé, després n'hi ha uns que són així com a més... Eren quatre que la contaven i encara pixava tort. Aquest és un poc... el contrapunt que té això. Però a mi, dels collons d'un em poden penjar l'altre.
Això sí.
Galina Bea fa bon brou. I... Ah, mira aquest. Com era això? Qui no està vessat a anar a missa en el portal s'engonya.
Tito, n'has sabut molt més del que pensava en sabries, eh?
Gràcies, Xavi.
Jo me'n vaig. Òrbita 3, quan?
Dissabte i diumenge. Estàs en òrbita?
Tito, que vagi bé, gràcies.
Adéu.
En Tito Fuster diu eren quatre que l'aguantaven i encara pixava tort, però eren set que l'aguantaven. No. Gràcies, Tito.
Cadascú.
Perquè a seva no en dan de paraulotes.
971-13-99-00-15 insults. Vos agraden més en la nostra llengua i, sobretot, si sou blasfemadors. O sigui, parlau malament.
Paraules de no dir, flastomies... Que, per cert, vosaltres sabeu la típica expressió... És que ara m'ho semblant massa.
Atento'l.
Sí, no, hem de baixar una...
Ja, hem de contar però... que xiu-xiu, que algú conti
sí,
qualque cosa.
Favor, sí, xiu-xiu ja.
Qualcú, una punt. Intimitat. No.
Cate, conta una intimitat, el home. No, ara no te farem passar per això.
Bueno, clar, avui hem entrevistat en Antoni Rodríguez Mir, que és autor del llibre 1111 llams i pestes, un llibre meravellós, el diccionari dels insults. I, clar, n'hi ha un que és molt típic a Mallorca, que diuen 40 sagrades. Però això té una història. Sabeu per què se diu això?
Mem, conta-m'ho, Xavi.
I demà, quan els cristians arribaren a Mallorca, van venir només homes, i un cop conquerida Silla des de Catalunya, se varen enviar unes dones per sa tropa, i abans de sortir d'esport, el bisbe les va beneir. I això és història d'això, i per això va quedar els 40...
Curiós.
Era 40, no?
Curiós.
No, simplement dic que... Que ben curiós, i menys mal que fossin sagrades i no salades.
Ja vos ho dic, que avui mos estàvem boant. Més val, facem una aturada abans de partir, per reflexionar un poc aquestes paraules que han dit avui.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Generator Landing i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Empren.
Els dilluns, a l'Aviador, anem de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat. Xiu, xiu.
Per favor, per favor, estàu al tanto de quan obrim els micròfons en aquesta casa. No, tot... és que vos ho he de dir tot. Perdó, ja està bé, estic a punt de perdre els papers.
Marina,
què li passa? Això ho pots agafar per divendres, perquè què li està passant?
No, continuem aquí així, així.
No batuetgis, que ja t'han donat les teues feines.
Mira, m'he posat nerviosa perquè he pensat en la Lota, que mos va contar que havia quedat amb el seu veïnat.
Ui, quina història.
Però finalment dubtava perquè havia vist penjar el seu calçó en blancs a l'estenedor públic i estaven foradats el seu
calçó en
blancs.
Recordem que van xerrar amb els amics de Camí del Rock i ells mos van dir que sí, que anàs a casa seva i descobris menys si tenia o no més calçó en blanc foradats o que no, que se presentàs amb qualque cosa per sopar i gaudís de sa ballada. Uh-huh. En tot cas, recordem que aquesta Lota mos ha contestat. Mos ha donat resposta.
Mos ha tornat a escriure.
Exacte. Mos diu, hola, sí, sóc jo una altra vegada. Sí, vaig anar a casa seva. Sí, vaig rebostejar els seus calaixos a un moment donat que vaig dir que anaven al bany. Uh-huh. No em vaig trobar que els són blancs foradats, si una cosa pitjor. Bragues, i no poques. Un calaix de roba interior de dona a la seva habitació. A part d'això, va ser una ballada increïble, no vàrem aturar a xerrar i és molt sensible. Però de qui són aquestes bragues?
Claramente, però jo. Ja t'ho van dir ahir. No tornis a quedar. Vull dir, no té cap tipus de sentit continuar amb això. Estem estirant un xiclet
jo crec que
innecessari
sí.
En aquest programa.
Puc proposar una venjança?
Has de fer el mateix judici.
Amatem judici de que té parella.
No, que va. Ben, si viu en el mateix bloc, com vols que no sàpiga que té parella?
Però ja. Si té un calaix ple de bragues...
De sa mare o sa padrina que el diu de guardar.
Que? Tu no guardes bragues de la teva predina?
No. O potser li agrada travestir-se, no ho sé, podria ser.
Tal això és el que veig més possible.
Tal vegada sí.
Clar.
Caterina, què penses?
No conec història sencera, però, a mi, tothom és innocent fins que es digui el contrari.
M'agrada com penses.
Vale, és vera que judicialment jo... Aneu a proposar que li foradis les bragues a moda de venjança si és que descobreix que té parella. És a dir, descobreix que té parella. Serà que sí, vés a casa seva, vés amb un cúter i forades les bragues. I això és la teva venjança.
Mira, jo crec que ho podem deixar aquí, si story dels calçons blancs foradats, ja la donen per tancada.
Tancadíssima.
Capítol tancat, estimada oient, moltes gràcies per comptar amb el nostre consell i perdona.
No estic d'acord.
Per què?
Perquè m'ho ha de tornar a escriure. Jo no. Vull saber com acaba aquesta història.
Però si ja... Bé, ja ho veurem. I doncs, si m'ho torna a escriure, informarem.
Sí que és confrontativa i demana-li, per què tens bragues?
Per exemple.
Que sigues directe, que
sigues
en Xavi
transparent.
Sí. Necessitem tota la informació.
Nosaltres tornant demà, ja ho veurem. Cate, tornaràs tu dijous.
Sí,
tu tornes dijous, però nosaltres demà, aquí demà. A l'Ibet Ràdio. Toni Cardell, gràcies per ser el control tècnic. I Maria Antònia Xavi... No vull tornar a veure. Fins demà.
Bona nit.
A vosaltres, moltes gràcies per ser-hi.
infierno que te vaya al infierno, me voy contigo, porque yendo en tu compañía llevo la gloria conmigo, porque yendo en tu compañía llevo la gloria conmigo. Eres susurro.